COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana en companyia del Marcos Pardeiro, que és el director de la Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Bona tarda.
Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria, benvingut també.
Bona tarda.
El Joan Carles Barrero, que és el director de Relacions Institucionals de ABC Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
I el Manel Manchón, que és el redactor de Política d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Benvingut també. El convidat d'aquesta setmana al Conversa, el senyor Josep Ramon Bosch. Bona tarda, senyor Bosch.
Hola, bona tarda.
Ell és el president de Societat Civil Catalana, una plataforma, jo diria que molt jove, va començar a treballar, si no m'equivoco, a l'abril de l'any passat, i aglutina a ciutadans, gent i professionals, podríem dir que de dretes, d'esquerres, una plataforma, com es diu ara, doncs, transversal, i amb l'objectiu d'explicar, doncs, que Catalunya i la resta d'Espanya unides, doncs, són molt més fortes, que poden aconseguir molt més que no pas separats o independents, com diuen alguns. Això és així? Alguna puntualització aquesta
sí,
entrada?
Sí, una petita puntualització petita sobre la nostra joventut, perquè no va ser l'abril de l'any passat, sinó va ser l'abril d'aquest any.
D'aquest any, bueno, sí, doncs encara som molt joves. Més joves del que jo us he dit.
Vinga, sí, sí. No?
Sí. Doncs, dit això, vosaltres o vostès aposten per això, perquè junts Catalunya i Espanya poden ser molt més fortes, unides van a millor i poden aconseguir molt més coses. Aquest és l'objectiu principal de Societat Civil Catalana?
Sí, bueno, nosaltres el que diem és que junts i millor. Aquest és el nostre lema de Societat Civil Catalana, que més enllà d'intentar serenar els ànims una miqueta esbarats que hi ha aquí a Catalunya últimament i a la resta d'Espanya, el que volem és enviar primer un missatge racional de que Catalunya dins del projecte espanyol ens ha anat bé, ens està anant bé i ens anirà millor, però també volem incorporar un missatge sentimental amb la que es demostri, doncs, que Catalunya, doncs, sempre ens hem sentit espanyols, i des d'aquest punt de vista, des del punt de vista d'aquesta catalanitat que nosaltres defensem en català, el sentiment hispànic o espanyol torni a rebrotllar dels cors dels catalans.
Aviam, tot això que plantegen és per alguns molt maco, molt bonic, és un objectiu que es pot aconseguir, encara arriben vostès poder una mica massa tard, s'abaden massa en quant a plantejar, doncs, això, que junts podem anar a més.
Home, no és una tasca fàcil, perquè hem de reconèixer que hi ha una majoria sentimental de catalans que el concepte d'Espanya, doncs, no els hi és còmode, i nosaltres el que volem és entrar amb aquesta, no sé si dialèctica o dinàmica, però explicar-los als catalans que sempre hem sigut espanyols, que Espanya no és un país d'ogros, que Espanya no ens roba, que Espanya no és un país que ens freni, sinó que Espanya ha estat un projecte comú amb la que els catalans, a través de diferents segles, hem estat i hem sigut part molt important amb la seva construcció, tan important que hem sigut gairebé sempre els protagonistes de la pròpia concepte d'Espanya. No?
Com aconseguir això? Com aconseguir, doncs, arribar a la Societat Civil Catalana, a aquest nom que tenen vostès? Com fer forat, aviam, amb un màrqueting que el món de l'independentisme, que Catalunya, doncs, ha guanyat la partida, o està guanyant la partida, almenys a dia d'avui?
Sí, sí, l'està guanyant per incompareixència del rival, com he dit en alguna altra ocasió. Nosaltres sí que volem deixar clar que nosaltres som Societat Civil Catalana, no som la Societat Civil Catalana. Dins de Catalunya, doncs, hi ha gent que és independentista, hi ha gent que no és independentista, hi ha gent que és de dretes, d'esquerra, fi, de tots colors, però sí que volem, doncs, entrar una miqueta en el debat que Catalunya no és un país monotemàtic, monolingüe en l'aspecte independentista, que aquí no tots anem amb l'estelada, sinó que hi ha molts catalans que, com sempre ha estat, i a més en totes les enquestes majoritàries ha existit, que els catalans ens hem sentit en diferents graus espanyols, no? I això és el que volem evidenciar, donar-li veu als catalans, a el que nosaltres considerem que és la majoria de catalans, que molts d'ells no se senten espanyols, i això és una realitat, i convèncer-los amb arguments econòmics, socials, sentimentals, que Catalunya junt amb Espanya és un bon negoci.
Ara obro micròfons i deixo per la resta de companys que saben molt més que jo, però escolti, la imatge a fi de comptes és que s'ha durat els últims mesos, poder anys, és que a Catalunya tots som independentistes, quan jo crec que no és pas així, no? No tots els catalans som independentistes, no?
Bueno, s'ha confós probablement la petició d'una part important de la gent que vol la consulta amb l'independentisme. El president Mas m'ho va dir clar, una cosa és la consulta i l'altra és independència, que crec que també s'ha de ficar en valor aquest concepte, no? Jo crec que la majoria dels catalans no són independentistes, o no som independentistes, no? Però en tot cas, el que sí que creiem és que hi ha hagut, en els últims dos anys sobretot, un bombardeig des de mitjans especialment públics, el concepte de que Espanya ens roba i un concepte molt negatiu sobre Espanya que ha fet que l'independentisme hagi guanyat terreny amb el cor sentimental dels catalans. Nosaltres creiem que és un missatge esbiaixat i per això estem aquí, no? Però sí que és cert que tenim un problema, tenim un lío, no? I aquest problema, aquest lío, s'ha de solventar de la millor de les maneres.
Jo, Maria Claveguera, tenim un, sí. Amb un lío, tenim un embolic, què tenim? Tots plegats.
Acabes de fer una afirmació amb la qual estic absolutament en desacord. Jo crec que ningú n'està convençut que a Catalunya tots són o som independentistes.
I alguns
perquè
que sí, si
no,
altres que no.
Si no hi hauria hagut una declaració unilateral d'independència al Parlament de Catalunya, això no s'ha produït. El que reclama és una consulta precisament per saber quants són independentistes i quants no ho són. Però és igual, no vull entrar...
No, jo dic que hi ha catalans que són independentistes i catalans que no són independentistes. Vull dir que existeixen també, eh?
Home, i tant, per això es vol fer una consulta, per saber quants hi ha en un costat i quants hi ha en un altre. Però això suposo que anirem parlant a mesura que es desenvolupi la tertúlia. Hi ha una afirmació que ha fet el senyor Josep Ramon Bosch que diu que vol que els catalans i els espanyols vagin junts i millor. Què vol dir aquest millor? És a dir, quan vostè diu que vol que es vagi millor, és com reconèixer que algunes coses fins ara s'han fet malament, segurament tant per una part com per una altra. Què vol dir aquest millor i què creu vostè que fins ara s'ha fet malament també des d'Espanya envers Catalunya?
Bé, primer li vull dir que nosaltres no diferenciem entre catalans i espanyols, perquè nosaltres considerem que els catalans són espanyols, amb la qual nosaltres sempre parlem de catalans i la resta d'espanyols. Vull deixar-ho puntualitzat perquè els catalans, abans de ser catalans, ja érem espanyols, des d'un punt de vista històric. Però més enllà de la història, que no és el que toca, jo dono la raó de que aquí s'han fet moltes coses malament des de tots els cantons. És a dir, ni és culpa de Madrid ni és culpa de Barcelona. Jo crec que el que hi ha hagut és un desencuentro, que diuen els castellans, i el problema és que aquest desencuentro pot acabar amb una topada important. El tema de la llengua s'ha fet malament. El tema de l'Estatut s'ha portat malament per tots cantons. El tema de l'encaix territorial de Catalunya a la resta d'Espanya s'ha fet malament. El tema de la reivindicació dels països catalans s'ha fet fatal, perquè el que ha creat és una vacuna entre valencians i mallorquins que rebutgen precisament la catalanitat que nosaltres sí, o almenys jo sí que defenso. Jo crec que entre tots ho hem fet tots malament i que el que toca ara és, donada la crisi i la situació, és repensar Catalunya i repensar Espanya. I en aquest atzutzar que estem, i crec que serà bo, i és bo que hi existeixi aquest debat, per superar la conllevància entre els diferents pobles d'Espanya i pensar en un futur comú entre tots plegats. Més enllà de tot això, jo sóc el president de Societat Civil Catalana que ha nascut, de moment, com a buscant ser una mica el connector entre moltíssima gent que no se sent independentista i que està abandonada, se sent abandonada pel govern d'Espanya, se sent abandonada per les institucions espanyoles i que no se sent identificada amb un projecte secessionista que el que busca és l'enfrontament amb els altres pobles d'Espanya, no? I per això hem nascut, bàsicament, per ser connector, per donar veu a aquesta gent i per explicar-li als independentistes que nosaltres no volem deixar de ser espanyols i que entenem que no tenen raó des del punt de vista històric, des del punt de vista social i des del punt de vista cívic. I en aquesta discussió volem entrar i entenem que nosaltres podem representar, no dic que ho fem, dic que podem representar en un futur una opció majoritària de sentiments, no política, perquè el nostre missatge no vol entrar dins de la política.
Joan Carles.
Sí, ahir la vicepresidenta del govern, Soraya Sánchez de Santamaría, va comunicar que el president Mas i el president Rajoy havien parlat per telèfon i que havien quedat per a una propera reunió. Vostè el dia 30 de juny va ser qui encapçalava una delegació de Societat Civil Catalana que va ser rebuda pel president Mas a Palau de la Generalitat. I dilluns vinent, el dia 14, vostè també encapçalarà una delegació que serà rebuda pel president Rajoy a la Moncloa. Per tant, serà, per entendre'ns, un personatge que haurà parlat amb els dos i que podrà dir-li al president Rajoy, en tot cas, a veure si... Jo li pregunto, no?, perquè després vostè farà el que vulgui, no?, què és el que li plantejarà. I, en definitiva, el que li plantejo és quina proposta o quina sortida hi ha per a aquest carreró, que aparentment no té sortida, de la convocatòria d'una consulta el proper dia 9 de novembre a totes llums il·legal i que no es farà perquè tothom ho reconeix, malgrat que també ahir el conseller de presidència, el senyor Homs, va dir que peti qui peti es farà la consulta.
Sí, bueno, és cert que jo sóc historiador i des del punt de vista com a historiador estem vivint uns moments apassionants, no? I viure'l des de primera mà, això sempre és gratificant. Més enllà d'això, sí que és cert que ens hem vist amb el president Mas, que vam tenir una conversa molt cordial, i ens veurem passat demà amb el president Rajoy, i li farem una sèrie de propostes concretes que ens agradaria que algunes d'elles ens fes cas, no? De totes maneres, el que jo sí que celebro és que com a mínim ja el president Mas i el president Rajoy hagin com a mínim parlat telefònicament. Crec que és molt bo, perquè tothom sap en aquest país que la consulta no es farà. De fet, jo ho ha dit en Ferran Requejo, i membre del Consell per la Transició Nacional, i ho diuen constantment en petit comitè moltíssima gent que en públic diuen que la consulta es farà. Tothom sap que la consulta no es farà. Per tant, creiem que estem davant d'una gran parany, d'una gran mentida col·lectiva, d'un gran miratge, que és bo que es comenci a dir que això és una ridiculesa, no?, tot el que es fa. No estic dient que les ganes de votar de molta gent i aquesta il·lusió col·lectiva que existeix sigui una ridiculesa. No, jo estic dient que això és molt legal i molt lícit. Jo estic dient que és una gran ridiculesa el pensar que una cosa que tothom sap i tothom diu que no es farà, s'insisteixi que es farà, no? Dit això, crec que és bo que parlin, crec que és bo que arribin a alguna entesa, crec que és bo que el president Mas, amb la que tota la gent de Societat Civil Catalana té un gran respecte, primer com a president del nostre país, que així té que ser, no? I després que és una persona que ha estat votada per la majoria del Parlament de Catalunya, doncs tingui una trobada amb el president del govern d'Espanya. Des d'aquest punt de vista crec que és bo.
No es pot avançar res pel que veig del que li plantejarà el senyor,
sí,
senyor Rajoy els dilluns.
M'ha deixat així una mica fred.
Sí, no,
l'ha contestat políticament correcte, però no li ha explicat res del que li plantejarà el senyor Rajoy els dilluns.
Efectivament, no. Deixim que la notícia del proper dilluns doncs sigui a la roda de premsa, amb la que sí, nosaltres tindrem tot un seguit de... Bueno, a la roda de premsa explicarem què és el que li hem dit i què és el que nosaltres hem proposat amb el president del govern d'Espanya.
Com a mínim sí que podria comentar aquesta trobada amb el president Mas, si va prendre nota d'aquesta Catalunya que vostè representa, el president Mas.
Sí, home, el president Mas és conscient, i sempre dic que és una persona molt intel·ligent, el president Mas, que tenim com a president del govern, no? Ell crec que va prendre nota, i ho sap, no fa falta que li expliqués ni jo ni ningú, no?, que existeixen dues sensibilitats a Catalunya, que ara una pot ser sentimental més majoritària que una altra, però ell és vamos, absolutament conscient de que els sentiments que s'han tocat són sentiments enfrontats, i que nosaltres li vam anar a explicar que el que hem de fer entre tots és rebaixar la tensió. O sigui, bàsicament li vam anar a explicar això, que entre tots hem de fer doncs que això sigui un debat, que és un debat identitari, però que ha de ser un debat tranquil i portat amb bones paraules.
Però creu que no ho és?
Sí. No.
El que s'està fent ara, no creu que és un debat tranquil i amb bones paraules? No hi ha hagut cap
No, no, sí.
Violent,
cap estirabot.
No? Sí, sí,
no, el que passa és que poder la conclusió és que el president Mas té un camí marcat i podem dir clar, que no es mourà d'allí, no?
El que passa que peti. El president Mas, dos dies abans de que nosaltres el anéssim a veure, va fer unes declaracions a la CNN en el que deia que ell veia graves riesgos de desbordamiento. Són paraules literals i textuals del president Mas, no són meves. El grave riesgo del desbordamiento, és a dir, quan un riu surt del seu llit, anega, arrastra cases i mata gent. Jo no vull dir que això pugui passar, però ho va dir ell, el president Mas, dos dies abans que nosaltres veiéssim a la CNN. I nosaltres el que li vam anar a dir és que el riu no es té que desbordar. Això és el que li vam anar a dir, i que si es desborda, entre tots hem de ficar les suficients barreres perquè no anegui i no s'emporti ningú per davant. Això és el que li vam venir a dir des d'una òptica no independentista.
Manuel Manchón,
sí,
endavant.
Sí, volia fer la reflexió. Vostè abans ha dit que no volen entrar en el terreny polític. Llavors, clar, hi ha un factor determinant, i és que la societat civil catalana, l'associació, és molt transversal, té gent molt, molt diferent, i per tant el punt en comú que jo detecto és que estem en contra del procés de com s'està portant això que està passant a Catalunya, impulsat en aquest cas pel president Mas, però també per una majoria que hi ha ara en aquests moments en el Parlament. Però encara que no s'entri en aquest terreny polític, jo crec que ja anirem i anirem avançant els propers mesos, quins problemes detecta societat civil catalana per tal que es puguin resoldre en els propers mesos o en el proper any o quan toqui, al marge d'estar en contra del procés que s'està duent a terme?
Sí, sí, nosaltres ens quedem només amb estar en contra del procés, tampoc farem res, no?
I tampoc tindríeu el suport de la gent a partir d'ara, no?
Exacte. Home, ara està en voga el de la tercera via, que ja va dir en Durant fa un de temps, i que nosaltres ens pregunten, però vosaltres també sou tercera via? I nosaltres no som res. En tot cas, com a societat civil catalana, nosaltres sempre recolzarem una tercera via, sempre que sigui absolutament majoritària i aplegui consensos, perquè nosaltres el que estem és perquè hi hagi el màxim consens possible, perquè el debat identitari desaparegui ja a Catalunya i ens puguem centrar en altres coses que els catalans sempre ens hem centrat, que és amb la família, amb el treball, amb la catalanitat, amb la nostra llengua, amb els nostres sentiments, però no buscant enfrontaments falsos, entenem nosaltres, que ara centrat, per exemple, en el famós debat del 1714-2014, amb un debat identitari historicista fals, i el que nosaltres proposem és no entrar. Dit això, evidentment, nosaltres estem doncs, perquè també en un futur es pugui fer política. Nosaltres recolzarem, no com a polítics, perquè, repeteixo, la nostra intenció no és fer política en absolut, però sí que ens agradaria que es vés l'ombrés una situació de concòrdia entre tots plegats. En aquests moments no sóc capaç jo de definir quines serien aquestes qüestions polítiques, perquè molta gent es pregunta, però vosaltres esteu a favor d'un canvi de la Constitució, d'una reforma constitucional del punt 8, o esteu a favor d'un nou sistema de finançament asimètric, que ens ho han preguntat moltes vegades. Bueno, personalment, cadascú té la seva opinió. Jo puc estar a favor, evidentment, d'aquestes coses.
Però fixi't que no li estic dient tant la solució, sinó els problemes que vostè detecta, que l'associació detecta, que és el que realment està anant malament per tal de que una part de la societat considera que la solució passa per aquest referèndum i després per constituir-se en estat, altres per que sigui, per un estat molt més de tall federal, però en tot cas s'ha de detectar primer els problemes. Quins són? Són tan importants com diu una part d'aquesta societat? Són tan petits o tan pocs com diu una altra part minoritària en aquest cas?
Sí, els problemes existeixen. És a dir, nosaltres estem ara en una tormenta perfecta amb la que una sentència al Tribunal Constitucional unit amb una campanya de recollida de firmes, recollit amb una situació del català, sobretot a la Comunitat Valenciana a Mallorca, unit amb tot un seguit de sentències de tribunals variats, unit a una política de comunicació dels que ens sentim catalans i espanyols aquí a Catalunya molt, molt mal portada, tot això ha creat un caldo de cultiu perfecte en un moment donat amb la que hi havia una cosa que és la crisi econòmica que ha donat ales a l'independentisme i ha creat una falsa il·lusió de que la independència ho solucionarà tot. És com el bálsamo de Fierabrás, que tot ho té que curar, no?, la independència. Aleshores, aquest és el problema que nosaltres hem detectat. És un cúmul de moltes circumstàncies, no és una sola, sinó és un cúmul de moltes circumstàncies. Probablement tampoc hi ha hagut els polítics, potser no tots han estat a l'alçada de les circumstàncies, i això ens ha portat amb un carreró sense sortida, sembla, no? Però jo sóc optimista, jo crec que arribarà el 9 de novembre, passarà el que tingui que passar, per uns hi haurà un gran follon, pels altres hi haurà una gran festa, per uns diuen que votarem, els altres que no votaran, en fi, no sé què passarà, però nosaltres hem nascut no pel 9 de novembre, sinó hem nascut pel 10 de novembre. A partir del 10 de novembre és quan Societat Civil Catalana vol fer pedagogia de Catalunya a la resta d'Espanya i vol fer pedagogia d'Espanya a Catalunya. Perquè nosaltres no hem nascut per arreglar cap problema, no hem nascut només per intentar que aquesta pedagogia sigui completa des d'aquesta transversalitat que ens dona que gent procedent d'esquerres, gent procedent de dreta, gent procedent de partits polítics constitucionalistes, gent procedent de partits nacionalistes moderats, doncs ens fiquem d'acord amb algun punt en comú.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Ostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, en companyia del Manel Manchón, Joan Carles Valero, el Joan Maria Claveguera, el Marcos Pardero, i aquesta setmana com a convidat el senyor Josep Ramon Bosch, que és el president de Societat Civil Catalana, i el que vol preguntar és el Marcos Pardero. Endavant, Marcos.
Sí, seguint el seu raonament sobre la tormenta perfecta en què ha emergit el moviment independentista amb molta força, amb la força que veiem ara, vull preguntar-li si es desactiva un dels elements d'aquesta tormenta perfecta, la crisi econòmica en concret. Vostè està convençut de que l'independentisme perdrà força, com a mínim al carrer, perquè és on es veuen les grans exhibicions de l'independentisme, probablement és al carrer.
Sí. No crec. Aviam, pot aminorar la seva presència, però no perquè l'independentisme ha guanyat el cor de molta gent, no? Aleshores, això no és un problema que es solventi ni en un mes, ni en tres mesos, ni en sis mesos, ni en un any, segurament en generacions, perquè al final el sentiment és molt difícil de canviar, no? Nosaltres també hem de ser conscients que ara no anem a convèncer la gent de Ripoll i d'Olot o de Berga o de Manresa, que històricament eren carlistes, espanyolistes al segle XIX, i ara són independentistes i esquerrans, no? Vull dir, això no ha canviat per arte de màgia, ha sigut per una sèrie de processos històrics que els historiadors hauríem d'analitzar, no? I ara, per tant, aquests habitants d'Olot i de Ripoll i de Vic i de Berga, que són independentistes, a més de sentiment, i ho tenen molt clar, i són molt bona gent, i són els meus compatriotes, no? Convèncer-los de que Espanya no ens roba, sinó que Espanya ens estima, és molt difícil i molt complicat, no? Per tant, nosaltres hem nascut per fer pedagogia a llarg terme, perquè entenem que això no solventa amb un quart d'hora, en absolut. Això es té que veure des d'una perspectiva històrica de distància, i el que hem de fer tots plegats és pedagogia, i en aquesta tasca estem. Si algun dia Catalunya és independent, doncs, no sé, intentarem fer pedagogia de que la futura unitat amb la resta de pobles d'Espanya pot ser bo, no? Però en tot cas, aquesta és la nostra intenció.
Pot anar per aquí, no? Una mica l'entrevista de dilluns amb el president del govern, aquest intent de fer pedagogia, Espanya ens estima, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, clar, nosaltres, miri, a nosaltres ens han trucat ara i ens han pressionat molt, moltíssims empresaris catalans, però sobretot de la resta d'Espanya, que ens han dit, escolta, és que vosaltres el que heu de fer ara és de mitjancers, és de ponts, és intentar buscar una sortida i... No, miri, això, aquesta no és la nostra tasca. Nosaltres no estem per aquestes componendes, ni per aquests contentaments, ni per aplaçar el problema un mes, dos mesos, un any, dos anys. No, és que jo crec que el problema és molt més gran, és molt més gruixut, i el que s'ha de fer és que tothom se senti i parli de futur, d'un nou estat, d'un nou país, d'Europa també, perquè Europa és molt important, els estats tendeixen a desaparèixer i cada vegada la presència, diguem-hi, de Catalunya i d'Espanya serà menor, no? I la gent, en vez d'aprendre català i castellà, doncs aprendrem anglès i alemany, i evidentment català i castellà, no? Els camins van per aquí, jo crec que s'han de reforçar precisament, són els llaços amb Europa, que és el futur de veritat de Catalunya i de la resta d'Espanya, no? Per això ha nascut Societat Civil Catalana, bàsicament, no és cap més intenció, repeteixo, nosaltres no volem fer política, no volem entrar en política, però tampoc volem fer contentaments a curt plaç, que és el que també hi ha molta gent que vol. I també estem, sobretot quan hem anat a Madrid últimament, perquè a Madrid el que sí ens hem trobat molt és, oye, pues que se vayan, oye, es que ya estamos hasta las narices de estos catalanes, ens ho hem trobat moltíssim, no? I això a mi particularment em sap molt de greu, no? Aquesta de dir, oye, estamos ya hasta las narices de... ¿Y qué queréis los catalanes? Que os digamos siempre que os queremos. Es que, oye, y los murcianos también los quieren, no? Una miqueta aquest missatge que nosaltres volem fer a Catalunya també la volem fer a la resta d'Espanya. Aquesta didàctica, aquesta pedagogia, que per ser espanyol, almenys en el meu cas, és perquè sóc català, no perquè sigui castellà, no? I aquesta pedagogia s'ha de fer aquí a Catalunya i a la resta d'Espanya. I també, evidentment, li volem explicar al senyor Rajoy aquest punt de vista, que és la nostra centralitat, no?
Joan Maria.
Sí. Jo que parlava del senyor Rajoy, parlem del senyor Rajoy i parlem del Partit Popular, que és el partit que governa en aquests moments. Vostè parlava de que en aquests moments es viu una eufòria independentista a Catalunya, que alguns pensen que està basada en aquesta empenta que se li està donant des de molts mitjans de comunicació d'aquest país, que l'únic que venen és l'independentisme. Com valora el fet de que s'hagin produït fets per part del Partit Popular, del govern espanyol en aquests moments, com la Llei Wert, quan el ministre diu que s'ha d'espanyolitzar els alumnes catalans, quan els papers de Salamanca, 10-12 anys després de que es determinés que havien de tornar a Catalunya, encara no hagin tornat, que la ministra Pastor vingui la setmana passada a Catalunya a dir-los als catalans que el 50% dels guanys del port de Barcelona s'han de reinvertir en altres ports de l'Estat, que s'incompleixin les inversions de l'Estat a Catalunya o que no es publiquin realment les balances fiscals. És a dir, tot això que està fent el Partit Popular en aquests moments envers Catalunya, no creu que això fa créixer l'independentisme en aquest país i no els mitjans de comunicació que puguin vendre una imatge distorsionada de la realitat?
Bueno, aquest és el missatge que els independentistes promocionen. Jo estic absolutament en desacord amb aquest missatge per diversos motius. Evidentment, el Partit Popular, que jo he estat membre fins al 2008, amb algunes coses ho haurà fet bé, amb aquestes coses en concret ho ha fet força malament, sobretot amb la seva campanya comunicativa. Anem a pams. Tema de papers de Salamanca. Els papers de Salamanca que es reclamen són a partir de l'any 1937, amb la que li recordo que el president Lluís Companys va passar els seus poders al president de la República Espanyola. Per tant, els papers que reclama la Generalitat no són els papers de la Generalitat, sinó són els papers que ja pertanyien a la República Espanyola, per tant, a tota Espanya. També li voldria dir que els papers de Salamanca van ser guardats, codificats i guardats, és a dir, hi ha una còpia en allà, un arxiu general, que evidentment hi ha hagut una llei amb la que es va demanar la seva traslada a Catalunya.
Però que s'ha complert, no s'ha complert aquella llei.
Jo crec que s'ha complert fins on jo li he explicat. Jo com a historiador li estic dient que els papers que reclama la Generalitat són papers que pertanyien a la República Espanyola, no a la Generalitat de Catalunya. I si
però,
no...
però l'argument que dona el govern central en aquests moments no és aquest.
Jo no sé quin és.
L'argument que dona és que no s'han identificat a les famílies a les quals pertanyien.
Però jo no sóc conscient, perquè la veritat és que no és un tema que hagi estudiat en profunditat. Dit més enllà de tot això, no vull entrar en temes de la guerra civil i el guerracivilisme, que sembla que constantment la Generalitat està entrat. També li vull recordar que durant la guerra civil la Generalitat va permetre la destrucció de milers i milers d'arxius de Catalunya, i això no fem memòria. Però bueno, no vull entrar en temes de memòria històrica, que és un tema molt delicat i molt pelut, i que es fa guerra civilisme 70 anys després d'haver acabat la guerra civil, i crec que això és molt perillós perquè s'hi crea confrontació. Sobre el tema de Port de Barcelona, escolti, la ministra Pastor és la ministra de l'Espanya, i ella decideix si hi ha uns ports que tenen beneficis i altres ports que no tenen beneficis reinvertir la inversió. Jo crec que dins de la seva lògica és normal. No entro a valorar.
És que tot això ha variat, a més.
Que passi en aquest moment?
Bueno, si passa en aquest moment, en
qualsevol moment. El plantejament ja no és aquest.
Hi ha hagut un acord. La idea inicial era la que deia...
Hi ha hagut un acord, a diferència del que ens deia la setmana passada, que no hi hauria, però que ha estat fruit del diàleg. Però plantejar-ho en aquest moment...
Sí, sí, la idea inicial era aquesta.
És crear enfrontaments quan jo crec que, per entendre'ns, sí, però, si realment el que es vol és que s'entengui Catalunya amb Espanya, el que no es poden fer és plantejar en aquests moments aquestes reivindicacions.
Sí, però més que enfrontaments, el que es busca és el que li he explicat abans, és l'etern insatisfet i es demandar i ficar sempre en evidència coses que afecten a Catalunya. El tema de la Llei Wert és una cosa desgraciada, i aquí li dono tota la raó. I sobre el tema de les balances fiscals, miri, les balances fiscals, no hi ha cap país del món que les hagi publicat. absolutament cap. Això és una fal·làcia tan gran que han propagat des dels mitjans independentistes, que és que un queda esparverat. El tema de les balances fiscals no existeix. No hi ha cap país, digui un país que hagi publicat les balances fiscals. Un país que hagi publicat les balances fiscals.
Es va publicar el Banc Bilbao, Biscaia i Argentària i també la Cambra de Comerç de Barcelona. Jo
dic un país fora d'Espanya, perquè vostès diuen, no és que Alemanya publica... Mentira. És que els Estats Units publica... Mentira.
No, doncs aquí hem fet el que no hem fet fora d'Espanya.
Pues miri si som rucs, que aquí estem dient... Diem, des d'un punt de vista de gent de centre-dreta, jo soc de centre-dreta, jo puc entendre que pensi, hosti, és que el meu territori paga més diners, jo tinc que rebre més diners que un altre territori. És que aquí és una gran mentida tot plegat, perquè aquí hi ha moltíssimes empreses, moltíssimes indústries que estan radicades a Barcelona o estan radicades a Catalunya i que venen a la resta d'Espanya, però que sembla que es cotitzen aquí. És a dir, entrar en el tema de les balances fiscals és un tema perillosíssim. I el que jo no entenc és com hi ha partits d'esquerra que estan recolzant el tema de la publicació de les balances fiscals que estiguin reclamant el tema de les balances fiscals, perquè clar, si demanem balances fiscals, aleshores què passa? Que el Baix Llobregat serà deficitari amb el barcelonès. Per tant, la gent del barcelonès tindrà que rebre més diners que el temps que la gent del Baix Llobregat. És a dir, jo crec que hem entrat en una situació de buscar agressions que ja està bé. Dit això, senyor Claveguera, tinc que donar la raó, que per part del govern d'Espanya s'han fet moltíssimes coses malament. I amb el tema dels símbols, de la llengua i dels sentiments, s'han fet fatal. I amb això li dono tota la raó, no tinc res, absolutament res a dir.
Joan Carles.
Sí, jo aclarir només l'aspecte de que la ministra Pastor i el conseller Vila, abans de que el conseller es casés la setmana passada, i que anés la ministra Pastor al seu casament amb el seu nòvio,
cosa que des del punt de vista informatiu no té cap mena d'interès,
van arribar a l'acord, el bon
feeling que hi ha entre la ministra Pastor i el conseller Vila, no?
Justament abans van arribar a l'acord. Sí, per què? Sí, perquè sí, es parlen, no, i perquè hi ha un canal de comunicació, i vull dir, fins i tot hi ha tan bona relació que van a casaments d'uns i d'altres, en aquest cas
de
conseller Vila.
Sí, no és l'acord que volien des de la Generalitat ni des del Port de Barcelona, però segurament que és un acord que satisfà molt més que el que pretenia prendre la ministra Pastor i que defensava aferrissadament el seu director general en una reunió amb periodistes aquesta setmana passada.
Que és un senyor de Ripoll.
Lozada també hi era.
Que és un senyor de Ripoll, el director general de Ports.
Sí, sí, efectivament. Doncs vinga. Bueno, jo volia preguntar-li al senyor Bosch que una de les seves primeres accions com a societat civil catalana va ser reunir-se amb els ambaixadors de diferents països a Espanya. Crec recordar que 26, no? 26 ambaixadors que van...
Sí, bueno, entre ambaixades i consulats, no? Perquè no sempre hem pogut veure l'ambaixador, sinó que ens han remès al consulat de Barcelona.
Li han transmès una carta, un manifest en el que el que fan és, si m'equivoco, un corregeix, sisplau, que traslladar que una immensa majoria dels catalans, i subratllo lo d'immensa majoria, no està per la secessió, no? I bé, jo voldria conèixer una mica la resposta, quin és el pols, quina és l'ambient que vostè va sondejar dintre d'aquesta representació exterior aquí a Espanya, i després que sembla ser que també faran el mateix la setmana que ve, que es reuniran en 10 mesos. O sigui, aquesta campanya que està fent vostès, que és una mena de contracampanya de la internacionalització del conflicte.
Sí, bueno, nosaltres no anem contra ningú, eh? Nosaltres el que volem és informar, perquè ja saben vostès que des de la Generalitat es va enviar una carta explicant el procés, com tindria que anar, i va haver-hi unes respostes igual. Ja sap vostè que abans d'ahir crec que va ser en Juncker que li va dir al senyor Terry Cabres que amb una carta no s'aconseguiria la independència. Nosaltres el que volíem era testimoniar que a Catalunya, com a mínim, hi ha altres veus que no estan a favor de la independència. Vam enviar un memoràndum de 4 pàgines en què dèiem que el procés no tenia legitimitat democràtica, que el procés no creiem que fos ni transparent ni honest, sobretot pel tema de la doble pregunta, que entre ells no es fiquen ni d'acord en quant a percentatges i en quant a qui té que guanyar en funció del número de vots, en fi, un lío molt, molt gran, que és un procés que no està justificat des d'un punt de vista històric, sobre el tema dels agravis fiscals, sobre el tema de la sentència del Tribunal Constitucional, fi, i que no era un procés positiu pels catalans. Nosaltres el que vam fer va ser enviar aquesta carta, vam rebre moltíssimes respostes per part de les ambaixades i dels ambaixadors, no diré quines hem vist, però n'hem vist moltes, aquestes 26 entre ambaixades i consulats. Aquesta propera setmana na Susana Beltrán, que és professora de Dret Internacional i vicepresidenta de Societat Civil Catalana, que és la responsable de temes internacionals, visitarà aquestes altres 10 ambaixades que ja tenim concertades. Tenim més ambaixades i més consulats que ens han demanat entrevista, perquè evidentment el procés, almenys a les ambaixades d'Espanya o les radicades a Espanya, doncs interessa saber altres veus, i el que s'hi han detectat doncs és això, una preocupació. També tinc que dir-los que estan molt ben informats els ambaixadors, el que en el meu cas he pogut veure a 3 ambaixadors i els he pogut explicar de primera mà amb tot el respecte cap al que és el procés i també cap al president de la Generalitat, com no podria ser més, pot donar-li una altra visió diferent a lo que nosaltres creiem. I l'entregam aquesta carta, i una carta que hem enviat en anglès, francès, alemany, entre les diferents llengües de cada país. No ho hem fet només en català i en anglès com es va fer en el seu moment, que això sí, també ens ho han dit.
Ho hem fet català, castellà i anglès?
Ho hem fet amb les llengües
de cada ambaixada. Molt bé, escolteu el Converses a la cadena Còpia Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana amb el Marcos Paradeiro, Joan Maria Clavera, Manel Manchol, Joan Carles Valero, el convidat d'avui, el senyor Josep Ramon Bosch, president de Societat Civil Catalana. Senyor Bosch, s'atansa la tardor, estem encara al mes de juliol, queda l'agost, però serà una tardor, jo crec que políticament, doncs, molt calenta, no? 11 de setembre, calent, Déu-n'hi-do. Veurem com arribem al dia 9 de novembre. La gent, jo crec que serà convidada a sortir al carrer per part del món independentista. Vostès també tenen contraprogramada alguna acció per moure la seva societat civil, senyor
no
Bosch?
No contraprogramar, nosaltres no volem no. contraprogramar res i no volem...
O tenen el seu programa alternatiu?
Tenim el nostre programa.
El seu programa?
Nosaltres volem...
Què contempla?
Sí, primer no volem demostrar qui la té més llarga, si em permet l'expressió, és a dir, no volem demostrar... Si ells treuen 3 milions de persones, nosaltres 2. No, aquí no entrarem.
Tampoc som tants a Catalunya.
No,
som 7 i alguna cosa.
Ells diuen que van treure 2 milions de persones, no? Això ho va dir el senyor portaveu de la Generalitat de Catalunya, no? 2 milions de persones, són molta gent, no? Haurem de veure si van ser 2 milions. Jo crec que aviat tindrem alguna notícia sobre aquest tema.
Ah, sí? Quina?
Bueno, ja ho veurem. Dit això...
Vostè tira la pedra i amaga la...
Va dir 600, no? Uns 600, les xifres oficials.
O 600, és igual. Ah, les xifres oficials són uns 600.
Són molts.
Són molts.
Són molts.
600.000 ja seria una...
Moltíssima gent.
600.000 ja seria
brutal. 800.000 persones, és que és molta gent la que va sortir, no? Però nosaltres el que no volem és això, tenir-la més llarga que l'ANC, no? Nosaltres
jo el convido que ens expliqui què tenen permís vostès
sí,
de
sí.
cara a fer dates sí. emblemàtiques, com sí. per exemple l'11 de setembre.
Nosaltres, com a qüestió una mica així extraordinària, parlant sobretot amb molta gent que ve d'esquerra, volem fer una celebració de les 3 dates. Volem celebrar la catalanitat, volem celebrar la hispanitat i volem celebrar la qüestió europea. I les 3 dates que aquest any de forma extraordinària volem celebrar doncs són l'11 de setembre, el 12 d'octubre i el 6 de desembre. La celebració del 12 d'octubre, molta gent dins de la Societat Civil Catalana doncs els hi crea moltíssima incomoditat, doncs perquè la festa del 12 d'octubre està lligada a conceptes d'hispanitat, d'Amèrica, de genocidi sobre certes cultures, però més enllà d'això, el 12 d'octubre també hem d'entendre que va ser una festa que es va originar la seva celebració aquí a Barcelona, precisament per gent catalana, que no és una festa que s'inventessin a Madrid, sinó va ser una festa que es va originar aquí a Barcelona. Volem recordar que la festa de hispanitat, al final, Cristòfor Colón, on va arribar dels seus viatges d'Amèrica, va ser a Barcelona, i volem celebrar doncs, des d'aquesta òptica festiva la hispanitat. Però primer celebrem l'11 de setembre. L'11 de setembre anirem a Tarragona, farem una festa moderna, molt diferent de lo que s'ha fet fins ara, amb la que esperem que vingui gent, però tampoc volem convocar allà 200.000 persones, ni a 100.000, ni a 50.000, ni a 10.000. Serà una festa molt modesta, perquè nosaltres som molt modestos, però volem anar a Tarragona per molts motius, no? I ja ho explicarem properament en una roda de premsa que convocarem, amb la que explicarem els motius de per què Tarragona i què és el que farem a Tarragona.
No ens deixem anar a la boca, et diguis algun avenç de...
És que ho estem negociant, ho estem acabant
no
de concretar.
No ens explica que parlem el senyor Rajoy, no ens explica que parlem de Tarragona.
Sí, bueno, tot té el seu tempos en aquest món, no? Però sí que és cert que farem una
algun festa. Motiu d'haver-hi per haver triat Tarragona, senyor Bosch?
Bueno, doncs Tarragona, doncs primer perquè està lluny de Barcelona i per tant Tarragona també n'existe, no? A part de Barcelona. Després perquè diguem-hi que els independentistes es concentren a Barcelona i el fet de que no hi haguessin problemes, hem cregut doncs que era una qüestió logística també important, doncs evitar qualsevol mal de cap i cap problema, no? I després que Tarragona m'esborrona i és una ciutat molt maca i en allà volem celebrar la catalanitat, bueno, de forma diferent.
Manel, sí, intenta-ho tu.
Precisament, no,
és una altra via, aviam.
El que li volia preguntar és pregunta. Hi ha aquesta idea de transversalitat dintre de la societat civil catalana, d'aquesta associació. És veritat que hi ha hagut de tot i que la presentació del Teatre Victòria es va veure gent de diferents colors, però s'ha associat més també a gent més de Ciutadans, del Partit Popular, i alguns membres del Partit Socialista que van assistir. Jo no sé si vostès han notat algun tipus de fredor per part del Partit Socialista, o en tot cas li pregunto si voldrien que s'impliquessin una mica més els socialistes per tal d'aconseguir aquesta transversalitat real, no? Que no s'identifiqués com està passant ara amb dos o tres forces polítiques.
Sí, evidentment, nosaltres voldríem la transversalitat i ens agradaria que moltíssima gent de l'antic PSUC s'incorporés dins la societat civil catalana. Al final, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, que va ser el partit que va portar en bona part la transició aquí, no era independentista, no? I sí que ens agradaria que aquests sectors d'aquest catalanisme progressista es poguessin incorporar dins la societat civil catalana. Nosaltres tenim cada vegada més incorporacions de gent que ve de l'esquerra i fins i tot de l'antiga extrema esquerra. Això és una realitat que anirem constatant properament i entenem, jo particularment entenc que diguem-hi, l'entesa aquí a Catalunya no pot venir del centre dret o de la dreta, té que venir de l'esquerra, i té que ser l'esquerra i tenen que ser els intel·lectuals d'esquerra els que abanderin el canvi o si no el canvi, diguem-hi, el repensar Catalunya, el repensar Espanya. Tenen que venir dels progressistes, dels liberals, dels federalistes, aquest canvi. Jo no me n'he amagat mai de la meva procedència política. Jo sóc un liberal de centre dreta que porto molts anys i he portat molts anys militant a dins del Partit Popular, que vinc potser de l'espanyolisme i he anat abraçant cada vegada més el catalanisme, un catalanisme sincer i integrador, però que entenc que té que ser precisament de l'esquerra la que té que associar-se, no? L'altre dia va haver-hi una presentació a Tribuna Europa d'en Joaquim Coll, que ho va fer el president Montilla, en el que jo crec que va ser un pas significatiu del president Montilla a la seva presentació, i vull recordar que a la taula doncs també hi havia el que havia estat el president del Partit Socialista, en Pere Navarro, juntament amb altres representants d'altres partits. Hi havia també alguns membres d'Unió Democràtica i el que ens agradaria molt és que dins la societat civil catalana s'incorporés gent procedent del nacionalisme moderat, d'Unió Democràtica. Nosaltres creiem que la centralitat està aquí precisament, no? amb gent procedent d'aquesta convergència no independentista i d'Unió Democràtica. És a dir, més enllà de totes les formes de la política, el que entenem és que té que haver-hi una gran entente entre els catalans que creiem que la independència ni la volem ni ens convé, i que hem de fer un esforç entre tots plegats per buscar aquesta avinentesa.
En aquella intervenció del senyor Coll va fer una declaració, una afirmació que va ser una polseguera considerable. Va dir que Catalunya era una societat políticament malalta. Vostè la subscriu, aquesta afirmació?
Sí, políticament sí. Aquí, aquest país, dir que ets de centre dretes, sí, ets un fatxa. I això, perdoni, ho dius a França, i és la situació, és la sensació, si no majoritària, és una cosa absolutament normal. O ho dius a Suècia, o ho dius als Estats Units. Aquí a Catalunya no. Aquí a Catalunya tu dius que ets de centre dreta i ets un fatxa. De fet, Convergència representa el centre dreta. social, sentimental, sociològic.
I si els de dretes encara pitjor, doncs?
El que passa, sí, el que passa que ells diuen que no, que ells són progressistes liberals, no? Però jo estic parlant des d'un punt de vista polític, no estic parlant des d'un punt de vista real. Quan dic que és malalta per això, per aquesta desubicació de la gent, que queda molt bé, molt pijo, molt progre, dir que eres, ets nacionalista de centre d'esquerra i que pertanys a allò que deia abans, no? A la tribu. Si no ets de la tribu, i aquesta tribu té un paradigma perfecte. Tens que ser del Barça, tens que ser del no sé què, vull dir, tots som del Barça, o la majoria, no? Però tens que ser, tens que tenir una especificitat tan clara i tan metòdica que si t'apartes una miqueta ja ets un mal català, ja ets un botifler, ja ets un quinta columnista, ja ets un traïdor a la pàtria, a les essències pàtries, no? I contra això volem lluitar. Si el Joaquim Coll va dir que Catalunya era una societat políticament malalta, ho deia en aquest sentit. No volia dir, jo també, vamos, ho dic, que Catalunya sigui una societat malalta. No ho és. Catalunya és una societat molt sana, molt maca, molt trempada i que tenim molt de futur. Ara, políticament, hi ha aquest esbiaix.
Sí, jo li volia fer un encís, si em permeten els companys. Vostè, que és un especialista precisament en, com a historiador en les guerres carlines, li volia preguntar, aquella Catalunya carlina on està ara? Perquè moltes vegades amb experts t'ensenyen mapes i veus que hi ha una correlació que és bastant significativa, que en realitat no es mouen tant, es mouen molt lentament les opcions polítiques, es transformen en sigles, però els esperits i les ideologies més o menys es mantenen soterrades. Aquella Catalunya carlina on està ara i s'identifica amb alguns partits, no sé, per exemple, Esquerra Republicana ha agafat aquest corrent a moltes comarques.
Esquerra Republicana en aquests moments és filla del carlisme. De fet, el propi president d'Esquerra Republicana, no, diu que el seu avi era carlista. Només falta, per exemple, Solsona, que és una zona a la que jo m'estimo molt i hi vaig molt, no? Solsona, que era el paradigma del carlisme, en Tristany i Tristany d'Ardèvol eren els capos de les zones. Durant la Guerra Civil, a Solsona, el solsonès, vull dir, jo recordo que allà hi havia els famosos emboscats, no hi havia cap noi de Solsona que anés a lluitar per l'exèrcit de la República, tots s'amagaven o creuaven els Pirineus per anar a lluitar amb el terç de regaters de Nostra Senyora de Montserrat, amb l'exèrcit de Franco. Ara a Solsona la majoria és Esquerra Republicana. És a dir, on estan els carlins actualment? Dins d'Esquerra Republicana. Això és bo o dolent? No ho sé. Més enllà de la meva anàlisi històric, jo vull constatar aquest fet, no? I punt. No hi ha res més a dir.
Entrem a la recta final del converses. 6 últims minuts, dos paraules demanades, el Marcos i el Joan Maria. Marcos.
Ens deia que l'esperit de societat civil catalana no és ni molt menys fer-se partit polític, entrar a la batalla electoral, etc. Però alhora també la situació està plantejada d'una manera que sembla molt, molt probable, per no dir segur, que no hi haurà consulta i que, per tant, el tema del procés es resoldrà en unes eleccions plebiscitàries. Arribat a aquest punt, societat civil catalana què farà? Vull dir, prendrà partit d'alguna manera, farà campanya d'alguna manera, actuarà d'alguna manera, què farà? Arribat al context d'una precampanya o campanya electoral?
I la meva formació, jo sóc historiador, per tant els historiadors el que fem és mirar enrere i no mirar endavant. Sí que és cert que mirem enrere per entendre el futur, no? D'aquí al 2016, que nosaltres creiem que és quan hi haurà les plebiscitàries, Catalunya pot passar absolutament de tot. Primer té que passar unes municipals, que jo crec que seran molt dures per Convergència, amb la que hi haurà una sala al poder per part d'Esquerra Republicana i amb la que l'objectiu gran és aconseguir doncs, 600-650 alcaldies i estan a prop d'aconseguir-ho, no? Jo crec que aquesta és la gran trampa que desgraciadament ha caigut a Convergència, no? Que li facilitarà tot el poder municipal a Esquerra Republicana, i poder municipal significa sous, salaris, gent lliberada i moltíssim poder, no? Aquest és l'escenari que nosaltres preveiem, que entenem que té que ser el full de ruta de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Esquerra Republicana, que són els que porten realment el procés, no? Molt lícita, a més, i jo crec que ho estan fent bé, ja ho repeteixo, no estic acusant, crec que ells estan fent bé, molt bé la seva feina. D'aquí al 2016, societat civil catalana, no ho sé, a dins hi ha molta gent molt plural i hi ha gent doncs, de molts diferents partits, i repeteixo, nosaltres volem testimoniar el que us hem dit. D'aquí al 9 de novembre nosaltres estem fent la nostra política d'expansió. A partir del 9 de novembre, el 10 de novembre, el que volem és testimoniar aquest sentiment espanyol entre els catalans, i d'aquí al 2016 a les plebiscitàries, doncs no sé com.
Encara queda molt de temps. Joan Maria.
Si vostè està fent aquesta acció social al marge dels partits polítics, i abans parlàvem, fèiem una petita crítica, m'ha semblat entendre que fèiem una petita crítica també al Partit Popular Espanyol de com està portant aquest procés, però no n'hem parlat del Partit Popular Català. I escolti'm, vostè ha estat militant d'aquest partit i fa temps ja que no hi és. Com si l'hagués de jutjar el PP actual amb la seva directiva, com el jutjaria? Quin és el paper que està fent? Com el veu vostè?
Bueno, jo no puc entrar en una crítica als partits perquè al final...
No, però vostè ha estat militant i em va sortir per una raó molt concreta.
Sí, bueno, vaig sortir perquè estava en desacord amb la política que es portava sobre Catalunya, i això ho he explicat públicament. Jo repeteixo, amb una de les propostes que teníem i que vaig presentar personalment jo, demanàvem al seu moment doncs que el Partit Popular a Catalunya es transformés en el Partit Popular Català i que tingués una relació com podia tenir la Unió del Poble Navarrès amb el Partit Popular en aquell moment, no? Més enllà d'això, permeti'm, senyor Claveguera, que no entri a valorar amb els dirigents actuals del Partit Popular, que sí que tinc la meva opinió, però crec que fan la seva tasca, i no sóc jo qui tingui que entrar a valorar com a president de Societat Civil Catalana, no solament el Partit Popular, sinó altres partits.
Que... No creu que Catalunya ha perdut en aquest aspecte una mica de pes específic dins de l'executiu espanyol? És a dir, hi ha hagut èpoques històriques, tant del Partit Popular com del Partit Socialista, que hi ha hagut més representants al govern espanyol que no en aquests moments.
Sí, és evident.
Per tant, això també vol dir alguna cosa, s'ha interpretat d'alguna manera políticament parlant.
Jo ja no hi soc des del 2008, amb el qual fa ja 6 anys que no tinc cap vinculació política amb el Partit Popular, amb el qual no li puc explicar perquè no ho desconec, no? En tot cas, sí que és cert que no hi ha ministres, hi ha el ministre català, que és en Fernández Díaz, no? I de fet hi ha gent catalana dins del gabinet de Mariano Rajoy, com el propi Jorge Moragas o el senyor Ayllón, no? Entre molts altres catalans, que potser tenen més poder que els propis ministres, que això potser aquí no ho sabem tant.
Ens queda un minut i mig, Joan Carles, molt ràpid.
Sí, no, jo volia simplement interessar-me per si el tractament dels mitjans de comunicació sobre la Societat Civil Catalana s'està normalitzant després del brot aquest d'insults que van rebre vostès amb una tertúlia, no? Vull dir, simplement, van rebre disculpes, vull dir, troben vostès que s'està acceptant una crítica al discurs dominant, no?
Sí, bueno, TV3, que és una televisió pública, és cert que va cometre potser una patinada, segurament no voluntat de la direcció de la corporació ni de la presentadora, amb la que doncs, 5 tertulians, 4 d'ells doncs, van dir algunes paraules no pertinents. Ara ens han trucat, ens han demanat disculpes, ens han invitat a participar, i bueno, crec que TV3 tornarà a entrar, com sempre, a la pluralitat, i per tant agraeixo a TV3 la possibilitat d'aparèixer als seus programes, i crec que estem davant d'una televisió pública de qualitat.
Doncs amb aquesta bona notícia, amb aquesta rectificació, amb aquestes disculpes pel que va passar en un dia determinat a TV3, doncs acomidem la participació avui del senyor Josep Ramon Bosch. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
És el president de Societat Civil Catalana, ha estat avui amb nosaltres a Converses, al igual que el Marcos Pardell, Joan Maria Claveguera, el Manel Manchón, Joan Carles Valero. Tornem dissabte a Beca, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Gràcies.